Martí Rigau, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Fa uns minuts que ha acabat la declaració de Laura Borràs a la setena jornada d'un judici,
sí,
on la presidenta de Junts ha donat explicacions pel cas dels contractes a la institució de Lletres Catalanes. Ho ha estat seguint el cap de societat de RAC1, Benet Íñigo. Benet, bona tarda.
Hola, bona tarda, Toni.
Que ha acabat fa molt poca estona. Hem vist fa uns minuts que ha acabat la compareixença de Laura Borràs.
Sí, sí, fa 3 minuts potser, i bàsicament, doncs, com s'esperava, s'ha mantingut fidel a la seva tesi des de l'inici, negant qualsevol delicte. D'una banda, ha dit, ha respost al que va dir l'altre acusat i examic, que recordeu el primer dia de judici, en la seva confessió.
Sí, perquè sempre hem anat dient als mitjans que són amics, dubto ara que continuïn sent amics, no?
Vai, amic.
No gaire. Només per la relació, diguem-ne, el llenguatge corporal, ja s'intueix que ara mateix no hi hauria una amistat.
No m'estranya.
No. Doncs recordem que aquest amic, examic, Isaías Herrero, va dir que la mateixa Borràs doncs, li havia dit que seria l'informàtic de la institució de les lletres catalanes, que a través de contractes menors seria una relació més estable. Doncs ella, per començar, ha replicat aquestes paraules.
De cap manera, en cap moment va ser la meva intenció, ni es va plantejar mai que l'Isaías pogués estar en nòmina de la institució i molt menys realitzar un contracte laboral encobert. Eren uns projectes amb una singularitat per la qual necessitava la seva expertesa.
I aquest, de cap manera, aquesta expressió que hem sentit ara, l'ha fet servir en 4 o 5 ocasions per quan el seu advocat, que per cert només ha contestat a preguntes dels seus advocats, doncs vostè va fraccionar els contractes, etc. De cap manera. També ha negat, doncs això, qualsevol voluntat de fer una il·legalitat a nivell de contractes.
M'ha dolgut molt veure com en el seu nivell de degradació s'ha presentat com un mer informàtic. Isaías Herrero era un artista digital, era un creador digital, premiat, reconegut, antologat per l'Electronic Literature Collection, que és l'antologia, el cànon universal de la literatura digital que elabora l'MIT als Estats Units, i per tant aquest és el meu coneixement.
Ui, i aquí veiem dit com... que s'ha degradat el seu amic, eh?
Sí, sí, aquí veiem com llançant-li floretes, no? Perquè li diu que era un artista digital, perquè ha de justificar, diguem, la base de la defensa és justificar per què es va contractar a dit
perquè
aquesta persona,
no?
Doncs, per una banda, perquè diu, exacte, com hem dit, un artista, com hem sentit ara, un artista digital, però alhora ha deixat anar aquest adjectiu, no? Aquest, en la seva degradació, perquè una de les coses que també ha sortit durant aquesta declaració que acaba d'acabar és la relació d'Herrero amb les drogues, i Borràs ha explicat que a partir del 2016-2017 aquestes, les feines que li encarrega i que sempre eren puntuals, doncs comença a haver-hi problemes i acaba descobrint doncs, que té una addicció, etc etc. I fins i tot diu, llavors en aquell moment encara ella empatitza, encara eren amics, i ella empatitza i li dona suport.
Ja. Aleshores, Benet, anem a la qüestió del fraccionament de contractes. Com ho justifica?
Doncs, bàsicament, el que ve a dir és que ella aterra a la institució de les lletres catalanes venia de fora del sector públic, i llavors que el que diu és que vol fer aquest portal informàtic que, doncs, que l'havia de fer aquesta persona perquè era tan bona, i que ella no decideix quins contractes, a través de quin mecanisme se l'ha de contractar, sinó que qui li aconsella i qui li diu que s'ha de fer d'aquesta manera és Assumpta Pagès Petit, és l'administradora en aquell moment de la institució, i que la recordareu perquè fa uns dies va declarar en aquest judici com a testimoni, i el que va dir aquesta treballadora és que ella no veia clar aquest sistema de contractació i que li va dir a Borràs, això no ho veig clar, no m'agrada i ho hauríem de fer diferent. Doncs segons Borràs és a la inversa, és la mateixa Assumpta Pagès Petit que li diu, aquí només fem, en aquesta entitat només fem contractació menor perquè tenim poc pressupost i ho hem de fer d'aquesta manera.
Una persona absolutament rigorosa, exigent, inflexible, que treballa a l'administració des de fa molts anys i que està al dia de tot i que és específicament insistent en tots els aspectes, a mi m'oferia tota la confiança possible. Ella és la que em va endinsar, quan jo arribo al començament de l'any 2013, en el que és la contractació a l'administració pública, el que és la contractació menor.
Veieu com per clavar, diguem-ne, per atacar algú, Borràs utilitza l'elogi, no? Sí, ho hem vist amb l'examic i també ho veiem amb aquest testimoni, que va ser un testimoni molt, molt dur per la defensa, o que no anava gens amb l'interès de la defensa, i avui s'ha dedicat en bona part de la seva declaració a intentar, doncs, passar-li el mort, per dir-ho d'alguna manera, i la responsabilitat de com es van fer les coses.
Aquest matí, Benet, s'han posat en qüestió algunes de les proves clau d'aquest judici, com els correus electrònics i documents que es van trobar a l'ordinador de l'altre acusat, Isaías Herrero. Els experts informàtics no es posen d'acord. Què diuen?
Doncs no, la veritat és que d'un costat teníem a tres guàrdies civils que venien aquí com a pèrits informàtics i que, diguem-ne, han dit que tot allò que es va trobar a l'ordinador d'Herrero el van poder analitzar i que ningú ha tocat aquells documents. Per tant, diguem-ne que són els originals.
Clar, segur. Fíjate, eh? Sí, que l'informe este, com amb l'1 d'octubre. Que també, bueno, tot era d'allò.
Que nos dejen actuar.
Guàrdia Civil, d'allò. Entens el que t'ho vull dir? No, sí. Ja.
Els podeu sentir, si també us cauen.
Com el Tácito, que feia uns informes també, que no havia tocat res.
Podem escoltar-ho, sisplau?
El sistema que se utilizó es a través de hardware, no se puede alterar su contenido, se desprecintó la bolsa, se hizo a través de la máquina, que en ningún momento hay una interacción por nuestra parte que pueda alterar los ficheros, se volvió a precintar y la evidencia, a mi juicio, pues quedó totalmente garantizada.
I la versió... Sí, tenim una altra versió, que no és la de la Guàrdia Civil, no?
No, és totalment el contrari. És a dir, d'una banda sentim això i d'altra la defensa ha portat dos pèrits informàtics que estaven davant dels guàrdies civils, vull dir que s'ho deien a la cara, per dir-ho així, i que el que deien és que en informàtica, diguem-ne, quan tu extreus un document, li poden posar com una mena... Parlo com ho he entès jo, que d'informàtica en sé poquet, però que li poden posar una mena d'etiqueta, per dir-ho així, conforme... conforme si es toca alguna cosa de dintre, sí. L'etiqueta canvia...
Com un segell de cera d'antes.
Com un segell. Sí. Exactament. És la imatge que m'estava venint al cap. Sí. Doncs, i el que diuen aquests pèrits és que aquest segell s'ha trencat. Fixa't. I que, per tant, no saben el què, però alguna cosa s'ha tocat.
Veus?
Dels documents que van trobar a casa informàtica.
Veus? I aquí, com sempre, d'allò...
No, si ara ho escoltarem.
Desposeu-ho, perquè només poseu els guàrdies.
Sí, ara ho aneu a posar.
I després te comentaré una cosa que he vist.
¿Se puede garantizar que el contenido es el mismo?
No. Como los dos hashes no coinciden, ya se puede garantizar que hay un contenido diferente. No sabemos en qué orden, en qué grado, o de qué forma, o si es un archivo, o si son 40, pero el contenido es distinto.
¿Veus?
I això que vol dir?
No poden dir quin correu o quin document s'ha tocat. També pot ser que només s'hagi creat una carpeta per guardar-hi les altres coses dintre, per dir-ho d'alguna manera.
Però s'ha tocat.
Saps? Vull dir que... Això és el que diu...
Això vol dir que aquests correus podrien no ser vàlids com a prova?
Ara ho ha de...
Per això
han vingut aquests pèrits i ara això és el que ha de decidir el tribunal. Els tres jutges que han sentit a uns i han sentit als altres... Doncs hauran de decidir si donen prou validesa a les explicacions d'uns o dels altres, si consideren que hi ha prou dubtes sobre si s'ha manipulat el contingut per anul·lar-ho com a prova, o al contrari, diuen que creuen que no hi ha prou indicis de que això s'ha tocat i, per tant, doncs poden seguir dins la causa aquests correus.
Va, això ho sabrem d'aquí...
Això ho sabrem a la sentència.
Molt bé. Per cert, un dels autors de la pericial encarregada per la defensa de Borràs és Luis Enrique Llin.
Què?
Que la seva elecció com a pèrit va aixecar una forta polèmica, ja que la Fiscalia va demanar que fos apartat. Per quin motiu?
Per quin? Què ha passat?
Doncs perquè recordem que aquest pèrit, aquesta persona, doncs va ser condemnat per segrest, per tortura i per assassinat d'una jove de 19 anys durant la transició, quan aquesta persona militava en grups d'ultradreta. Clar, va ser realment... xocant, com a mínim, no?, saber aquesta biografia d'un dels pèrits contractats justament per Laura Borràs, que seria independentista, per un advocat com Gonzalo Boye, que també té una trajectòria...
A veure, que el Josep Maria Martí Rigau ja, aquí ja vol dir la seva. Digues, Josep Maria.
No.
Posant una mica els oients per situar-los, però sobre aquest pèrit ja anaves a apuntar-nos alguna cosa.
Una petita cosa, però que ajuda a entendre una mica. A veure, la finalitat indiscutiblement de la defensa és dir que no s'ha guardat la custòdia oportuna i en conseqüència, que no valgui com a prova tot això. Però aquest, Luis Enrique Llin, es va canviar el nom. Va estar 19 anys, sí, sembla, a la presó, i abans es deia Emilio. O sigui, si mireu Google o llibres de la transició, sortirà Emilio Ellín, convicte d'assassinat. S'ha canviat el nom, suposo que per intentar dissimular, però no l'ha aconseguit.
Caram.
Interessant, interessant.
I, de fet, la fiscalia el que deia és que una persona amb aquests antecedents no era fiable, no? Que era una persona que si venia aquí com a pèrit, que representa que ets un expert independent, diu, una persona amb aquests antecedents no, ja, no és fiable. I el que li va respondre al tribunal és, aquesta persona ha passat comptes amb la justícia, etc.
Ah,
i si és expert en un camp, l'acceptem.
La senyora Borràs ha triat això. Parlant de gent que no és fiable, aquest programa és el que més, perquè llegeixo Twitter, i la gent, si no, que ho busqui. Usuari que es diu Marcel Senglar, diu, versió RAC1, per què dieu amic del senyor aquest, Guerreros, aquest, o com se digui? La presidenta Borràs no ho diu pas. Periodisme Ferreros. Fa temps que no teniu... No, què és que diu? Fa temps que no...
Que no sé si teniu...
Que no sé si... És que, clar, diu, que no, fa temps que no sé si teniu credibilitat. Ei, sóc amic del Clapés, eh? Diu. I segon tuit diu, dieu amic perquè si no, no s'aguanta res de la causa. Ei, amics meus, sou amics del Ferreres i per tant de Villarejo?
Ah!
I un altre usuari, Robert Coll, diu, lo d'amics s'ho ha inventat la premsa. No han dit res d'amics, Toni Clapés. Escolteu la declaració. Ah. És una persona que coneix, però el terme amics... Crec que
ara li preguntaré al Josep Maria Martí. Eren amics o no eren amics?
Ferreros.
Home, es coneixen de fa anys, perquè Laura Borràs dirigia un màster d'informàtica, etcètera, digital, de literatura digital, a la universitat, i un sembla que un dels professors o un dels contractats era l'Isaías Herrero. Però amic o conegut o saludat, com deia en Pla,
sí,
el que és Laura Borràs, estic segur que coneixia, que aquesta persona havia sigut condemnat a 5 anys de presó per...
L'Isaías?
Sí, ja tenia una condena prèvia. I, no, i va pactar, sí, i va pactar amb fiscal...
De 2019, eh?
De 2019. Però...
Un moment que no et sentim amb dificultat.
Benet.
A veure, digues, Benet.
Dic que aquesta condemna és del 2019, per tant, és posterior a aquesta amistat, quan tot ja s'havia... Tot el que estem aquí veient al judici ja havia passat.
Sí, sí, però bueno, a veure, els fets venien de... Que, a més, és allò que es va descobrir per la
els fets venien...
Venien d'enrere.
D'abans.
Era tràfic de moneda falsa, que per aquí es va, per un error d'una cartera, que repartia el correu i va deixar un sobre on no havia de deixar, es va saber.
Ah, sí que en van parlar.
Sí, això ho va explicar el Toni Muñoz.
Després hi havia un tema de drogues. No, a part del seu consum, ell traficava amb drogues i em sembla que en conreava també. I la tercera acusació, en fi, no sé si es pot ser gaire amic d'una persona que la llum no la pagava perquè es va fer una connexió i la robava de l'electricitat del poble. O sigui, esclar, és una persona que no sé...
Però el va contractar la Borràs.
Sí, esclar, bueno... No, jo dic perquè...
No, dic perquè alguna relació has de tenir per contractar-lo.
Van coincidir amb un màster. I és que la Laura Borràs va veure que era tècnicament bo, però evidentment té una motxilla i un background sospitós.
Bueno, però això no s'ha
de... Com el tema de milionins, si em permeten. Sí. Crec que políticament, per Laura Borràs, és un gravíssim error. Políticament, és un gravíssim error que contracti una persona convicta d'assassinat des d'un grup d'extrema dreta a gent demòcrata.
Sí, estem...
Políticament, per mi, és un error.
Vols dir que no hi havia cap més pèrit?
Suposo que hi havia més. El Gonzalo Boya va dir, és que és molt bueno.
Pràcticament no ha parlat, eh? De fet, avui eren dos pèrits, els de la defensa, un, aquest que parlem, i un altre que doncs, no tenia el gust fins avui, que era, si no recordo bé, Javier Rubio, crec, ara no recordo el cognom. I ha parlat sobretot aquest segon. Ellina ha parlat relativament poc. Clar, no sé si la feina que hi ha al darrere d'anàlisi informàtica doncs l'ha fet més feina, eh? Però qui ha portat la veu cantant avui al judici és l'altre.
Quan tindrem la sentència?
Ara tenim... Mira, ara queda la prova documental avui. Avui potser sabrem al final de la sessió si com es concreta aquell pacte de la Fiscalia amb els altres acusats. Avui potser sabem si els hi rebaixa la petició de penes als altres acusats. I dimecres hi haurà els informes finals, és a dir, que cada part exposarà totes les conclusions que treu del judici. Serà dimecres, en principi, doncs, quan quedarà vist per sentència.
Molt bé, Benet, moltíssimes gràcies, cap de Societat de RAC1, bona feina. Fem una pausa de 2 minuts i
en
tot seguit...
En Flanagan diu, vaja, insistiu amb el tema amic.
No agrada que...
Home, és que...
utilitzi aquesta paraula.
No, és el que ha dit no el Josep Maria amics. Martí Rigau, amic conegut, estim saludat, el contracte a ella, no?
Sí,
clar, i tant.
Doncs d'alguna cosa l'ha de conèixer.
No agrada.
El va conèixer.
Ella treu la cara per ell, en el judici abans. diguem que és un gran tècnic, una gran persona, i que ser empatia, perquè pobre...
Però no són amics.
Bueno, home, no, la prova és que no és amic, perquè ell l'ha traïcionat pactant amb lo seu.
Què vols, ara?
No, que em dic que anàvem a fer una pausa, i, clar, depèn de la sentència, veurem què passa amb la presidència del Parlament de Catalunya, perquè a hores d'ara continua sent la presidenta... No, vull dir que és una presidenta... Sí,
que està en suspens tot.
Ah, exacte. Suspens. Bon, ara ja entrarem en matèria d'aquestes i altres qüestions. En parlem d'aquí 2 minuts.
Versió RAC 1.
Doncs ja estem amb vosaltres, amb el Josep Maria Martí Rigau. A veure, hem vist que la defensa de Borràs ha fet un plantejament del judici molt tècnic, però a partir d'ara, en funció de la sentència, quines opcions o quines variants... té Laura Borràs per o continuar o tornar a ser presidenta del Parlament o quedar inhabilitada X anys, o per on passa el futur d'ella i per on passa la presidència del Parlament de Catalunya i per on passa també la presidència de Junts per Catalunya.
Exacte. Tot això dependrà de la sentència i ara intentarem explicar-ho de manera esquemàtica.
Per això li dic que fem opcions.
I el més clara possible. Abans, si em permet una petita falca, a veure, Boye, sota el meu punt de vista, fa una defensa molt tècnica, això no, és males gravacions, la cadena de custòdia, que això és probable que li pugui evitar, ell va evitar que la Laura Borràs, a qui li demanen exageradament 6 anys de presó per això, no entri a la presó, i això és possible que ho pugui aconseguir. Ara, políticament... jo crec que té fumot i que la inhabilitació és possible que li caigui. De fet, el mateix Barrientos se li va escapar. Ahir o abans d'avui, se li va escapar d'aquella manera. Va dir,
el jutge.
Sí, el jutge, el president del tribunal, li va dir a la defensa, escolti, això si de cas ja ho plantejaran vostès a la següent fase, i llavors va voler relacionar. Vull dir que,
va donar la sentència abans de...
El subconscient el tenia així, exacte. Bé, ara anem a veure què pot passar. A veure, si l'absolen de tot, no li passarà res, al revés, sortirà reforçada. Si no l'absolen, doncs aleshores ja ho té més complicat. Segurament, si és condemnada, amb major o menor grau, si és condemnada amb inhabilitació i potser un any de presó, que no entraria... No continuarà de presidenta i no continuarà com a diputada. Suposo que la defensa i ella intentarà argumentar que presentaran recurs, perquè segur que ho farien, però sempre en potencial, això, perquè no sabem com
durar. El que faci falta ja a Estrasburgo.
Sí, no. Presentar un recurs i intentar que fins que no hi hagi la sentència... totes les possibilitats jurídiques que hi hagi a l'estat espanyol, o sigui, el Suprem, el Constitucional, l'Europa, el que sigui. Clar, això és una eternitat, són 4, 5, 6 anys. Ja hi ha un precedent, que és el tema de Quim Torra, per exemple, i el de Pau Juvillà, el president i membre de la mesa, que va actuar a la Junta Electoral Central. Perquè això, escolti, sí, hi ha una cadena, però els temes aquests, quan se jutja per tema polític o no tan polític, independentistes catalans, no, sempre es troben altres alternatives. I llavors la Junta Electoral Central va dir que no, que encara que no hagués, encara que estigués oberta la possibilitat de recurs o s'hagués presentat inclús un recurs, aquestes persones, de fet, no hi són, ni un ni altre, ja, ni un a la presidència de la Generalitat, ni el Pau Juvillà a la mesa del Parlament, ni és diputat. Doncs quedaven ja apartats. Això sembla que seria el més probable. I aquí sí que llavors anem a la presidència. Junts per Catalunya, si té sentència ferma, segons els estatuts de Junts per Catalunya, ha de plegar. Si es dona aquest cas, que en primera instància aquí té una condemna, la que sigui, o una simple inhabilitació, es posarà un altre problema fort a Junts per Catalunya, perquè és evident que a Junts per Catalunya hi ha dues ànimes en aquests moments que estan competint entre elles. Hi ha el pragmatisme antic de Convergència, que ara sembla que encapçala Xavier Trias, i bé, alguns voldrien, escolta, fes un pas al costat i segons com vagin els recursos, tornes o no. Aquí hi hauria una mica de lío intern, però on es pot preveure que hi haurà molt de sarau serà la presidència del Parlament.
A veure, què és el que li anava a preguntar? Sí. Què passarà amb la presidència del Parlament? Perquè ara ja recordem que hi ha Alba Vergés, que està de presidenta en funcions, no?
En funcions, segurament, sí.
Per tant, què?
Pues miri, hi ha 3 partits que reivindicaran que la presidència és seva. Qui? Ho reivindicarà Junts, perquè Laura
perquè
Borràs...
Laura Borràs.
Oh, claro.
Però, esclar, el pacte que els hi otorgava aquesta presidència ara ja s'ha desfet. Mm. Llavors, Esquerra també segurament ho
reivindicarà.
Perquè dirà, escolti, nosaltres amb Junts, que se'n van anar voluntàriament del govern, escolti, i que ens critiquen cada dos per tres, ja no volem saber res. Qui surt aquí entremig? El que darrerament surt sempre, que és el PSC. I, però, esclar, però el PSC té més vots. Va ser qui va guanyar les eleccions. Sí, i el PSC s'avindrà a votar per la presidència, per exemple, tot això és hipotètic. Mm. El president d'Esquerra, quan a les eleccions va treure més vots del PSC que Esquerra, hi haurà una gran lluita i no serà aliè, tot això no serà aliè, als pactes, perquè estarem, segons els timings, és possible, probable i gairebé segur que tot això caigui just abans de les eleccions o just després, en el moment dels pactes municipals.
Però a vegades, no seria la primera vegada, que un tribunal deixa anar una sentència quan interessa, sigui abans d'unes eleccions o després d'unes eleccions. Això ja ho hem vist.
Això els comenta que Barrientos té ganes de fer-ho abans.
M'apunta el Toni Aire, que en fi, que d'això en sap un munt, que la clau de tot el que estem parlant és la paraula, les paraules sentència ferma.
Clar.
Però sentència ferma vol dir que hi ha... O sigui, que aquesta posició que té ara Laura Borràs, tot i que el veredicte sigui contrari amb ella... Com que no hi haurà una sentència ferma perquè hi haurà un recurs. Això es pot anar allargar,
claro.
Es pot anar allargar fins al final de la legislatura.
Els precedents de... Sí, a veure, jurídicament ja veiem que els jutges són un altre món, però el tema de Pau Juvillà i el tema del president Quim Torra diuen que va intervenir la Junta Electoral Central i van deixar la presidència.
Vol dir que pot passar... Que la sentència no sigui ferma, perquè hi pot haver un recurs, la Junta Electoral Central...
Va intervenir, sí.
Demani que sigui destituïda.
Això, sí. Hi ha precedents. Potser no, però hi ha precedents, i com que és, en aquest cas... hi ha precedents, i sembla que podria ser el més probable. Perquè si esperem que sigui ferma... Escolta, és que tenim molts casos, aquests. Clar, si esperem que sigui ferma... És el que deia el Toni ara. Això ens vindrà aquí un recurs i més recurs. Vindran anys.
Bueno, deixem Laura Borràs i aquesta sentència de banda. Deixi'm preguntar-li per aquesta moció de censura de Vox. Perquè, clar, això és com un Frankenstein. Vox ha registrat aquest migdia al Congrés la moció de censura contra Pedro Sánchez, que defensarà un excomunista, Ramon Tamames, tot i que recordem que els extrems es toquen. Una moció que neix tocada, bàsicament de mort, perquè cap dels dos grans partits no hi ha donat suport. Vostè, quina referència té de Ramon Tamames? El coneix o...?
Sí. He portat un llibre.
Home, sí, ho veig.
He portat un llibre, Ramon Tamames, Introducció a l'economia espanyola. Això, quan jo anava a la universitat, una de les assignatures era introducció, principis polítics i econòmics, i ens varen donar aquest llibre, bueno, ens van dir que ens el compréssim, ens el llegíssim, per completar la nostra formació. I miri, me'l vaig guardar. Me'l vaig llegir i me'l vaig guardar.
Bueno,
fet. Sí, no, quan vaig sentir l'altre dia això de
Ramon Tamames.
Ramon Tamames, vaig anar a casa de la meva mare i el vaig trobar. I me'l vaig tornar a rellegir així ràpid. I si em permeten, més que donar molta opinió... No sé, un parell, dues cosetes que...
Vostè sempre ens il·lumina amb coses d'aquestes.
Literal, miri.
El que va escriure ell.
Ramon Tamames, aquest llibre va tenir diverses edicions, i l'última és de l'any 1970.
Mm. 70.
Sí, va tenir diverses edicions. Doncs pel tema de la banca, diu que... No, en castellà diu, no existe más que un medio retirar el control financiero de la economía en manos de la banca. Hoy lo detentan y lo que se hace falta es una completa nacionalización de la banca en España. I aquest és el candidat de Vox. És el candidat de Vox. Però esperi, que encara hi ha una altra. A la pàgina 455.
Aquesta és bona, eh?
Home.
És extraordinària.
Mira la que ve ara, atents. Pàgina 455 d'aquest llibre. Parla de la revolució de l'any 68, de 1868, que vostè...
Sí, de la gloriosa.
Sí, i lamenta que no s'aprofités, perquè podia aportar moltes coses a nivell econòmic i social i democràtic a Espanya, i diu, i per què? Los impulsos de la revolució del 68 podria haver puesto en marcha, moltes coses, però no va passar. Per què? Porque la restauración de los Borbones, que havia de quedar condenada posteriormente por las terribles consecuencias del desastre del 98, la pérdida de las colonias, y las desventuras de Marruecos. O sigui que apuntava a la dinastia Borbó, els Borbons, com a, ja des de llavors, com a responsables de tots els mals, econòmics i polítics que hi havia a Espanya. El llibre té moltes coses jo crec que ja començava a repapiejar una mica, perquè aquí vaig mirar...
Anys 70 i a repapiejar.
Sí, mirin el que els diré.
Estem al 2023.
És que vaig
aquesta, llegir... Aquesta moció de censura no la podrem perdre, eh?
Escolti, jo els hi llegeixo això...
Fa més de 50
i, veure,
anys, eh?
60. Deia, i això tenia raó, Ramon Tamames, que en aquell moment, als anys 70, l'economia espanyola havia d'apostar pel turisme, perquè ell havia observat que els turistes venien aquí per 3-4 raons molt importants. Una pel sol. L'altra pels tresors artístics i monumentals.
Sobretot.
L'altra perquè els resultava més barat aquí que el resta de l'altre. I ara ve la que venen aquí atraïdos per la Fiesta Nacional de los Toros.
Fixa't.
O sigui, per això dic...
aquí en Vox sí que està en sintonia.
Aquí sí. Però clar, dic, els turistes europeus del món venien a veure els toros,
a mi em va
sobtar una mica.
Aquells anys, potser...
Sí, aquells anys els portaven els diumenges, els portaven aquí a la Monumental, els portaven a les 5 de la tarda, que hi havia el tendido de sol i tendido de sombra. El sol sortien torrats, ensangrentats i ensangriats, perquè entraven amb la sangria, veien la sang, i més d'uns els treien en horitzontal perquè quedaven desmaiats.
Amb el toro.
Del sol i de veure la sang allà que anava brollant del toro com una font.
Jo en aquell moment vivia a casa dels meus pares i la casa és a Marina, cantonada Consell de Cinc.
Home! O sigui, això... Devia sentir els brams del toro contínuament.
El toro no, però que sortien... O sigui, a partir del segon toro començaven a sortir a manades. No els toros, no, els turistes.
Els turistes, sí.
I s'anaven a tocar, perquè la majoria... Sí, o sigui, no en aquells moments ja no ho aguantaven, allò.
Sí, anaven torrats a les 5. A més, els hi tocava tendido
de sol. Clar.
Ja quedaven estabornits. I...
O sigui que hi ha poc a comentar, em sembla, una persona que escriu... ja no el dels toros, ho he dit... Però... anècdota, però esclar, que s'ha de nacionalitzar la banca.
Això és ho feia llegir. Això és ho feia llegir.
Home, sí. Quin humor. Sí, clar. Bueno,
quin humor.
Bueno, escolta, això és cultura, eh?
L'humor és llegir-lo, fer-hi un treball i guardar-me'l.
Jesús!
Qui m'havia de dir que anys després ho faria servir?
Una pregunta que vull fer-li al Josep Maria és si creu que aquesta moció beneficiarà a Pedro Sánchez o el perjudicarà?
El beneficia.
El beneficia.
Segur.
Per què?
Perquè cohesiona... Home, una cosa, que una moció de censura que presenti Vox... amb un candidat alternatiu a la presidència, com que serà Ramon Tamames, això el que fa és, ara que està grinyolant els suports parlamentaris a Madrid d'Esquerra, de Bildu, del PNB, tot això els uneix. És com tirar-los allò l'octet, els uneix. A qui perjudica, tot el meu punt de vista, és el PP.
El PP.
Vox què vol? Visualitzar-se, que el vegin, que estan actius. Feijó, això n'havíem parlat ja fa molt de temps, Feijó no és diputat, no podrà intervenir.
O sigui, però hi ha la Cuca Gambarra...
No li aguanta, perdó, la Cuca Gambarra, igual que el pobre Ramon Tamames, no li aguanten dialècticament un debat a Pedro Sánchez.
No.
Aleshores, això no, clar, el PP té dues opcions, votar que sí o abstenir-se.
Sí.
I si vota que sí, automàticament la societat espanyola dirà, miri, voten, a la que poden, voten en Vox. I si s'absté, llavors seran els sectors ultras, que a Madrid són molt potents i tal, que diran, claro, és que el traïdor Sánchez. O sigui que ho té malament.
Però perdoni un segon, allí al faristol sortirà el senyor Tamames a defensar-la.
I tant.
Però això serà un esperpent.
Però com pot ser que surti ell és diputat?
No, però...
Doncs
és
com pot ser això?
A Catalunya, el que es presenta a la presidència ha de ser diputat.
Sí,
al Congrés dels Diputats, no.
Allà no.
Ah. Allà però, o sigui, en aquesta moció de censura, el candidat...
Pot ser diputat.
Pots no ser diputat, i seria Ramon Tamames el candidat de Vox
a ser president d'Espanya. A la presidència del govern, sí.
Que no hem trobat ningú més.
Tenim un precedent a Espanya molt antic, que és el d'aquell xicot, un noi jove amb cabells del PP.
Hernández Mancha.
Exacte.
Hernández Mancha a mi m'agrada molt, molt. A mi em va entusiasmar.
No era diputat.
No.
Va anar amb una decisió de censura i ja està, es va acabar el somni d'Hernández Mancha.
No, no. Això serà extraordinari.
Bueno, doncs, i quan serà això? O...
Això a mig març, el dia 15.
A mig març, ens ho podrem perdre.
Que és l'home està molt gran.
Sí, bueno, potser no arriba.
Per això ho dic.
Però jo el veig bé, a més, amb el tanyit de cabell que s'ha fet, jo el veig en plena forma.
Jo, sincerament, té 89 anys, que els porta molt bé, és una persona intel·lectualment brillant. Oi, tant, que està bé.
Sí, sí,
però... Quants n'hi té el vaivent?
81. Sí. Vull dir que no és una edat. I Trias, quants en té?
Trias, 76 o 77. Sí, 77.
77.
I Ernest Maragall.
També
un quant. Sembla 78-79.
No, s'està renovant la política de dalt a baix.
76 en Trias, eh?
En Trias,
76.
Josep Maria Martí Rigau, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
Igualment, 3 minuts i les 6.